acabàvem de dinar, vinc a cap paral·lelo, la carretera de Sants, perquè jo vivia a Sants, la carretera de Sants, paral·lelo vall i cap al moll.
Cap al moll.
A veure les barques.
A veure el mar i les barques.
Els barcos, sí, i les barques, perquè me'n recordo que amb el meu pare anàvem allà on entraven les barques de les vaques, i les tranyines que hi havia, que era el port de pescadors. Quasi sempre arribàvem al port de pescadors per veure com arribaven, que era, diguem, la d'allò que trobàvem a faltar d'aquí.
Per això en Lluís va tornar, perquè enyorava l'escala. És veritat o no?
Sí, jo crec que sí.
Aquesta ha sigut l'opinió, doncs, d'un escalenc que va marxar l'any 50 i ens ha explicat, doncs, el que feia fins als 14 anys, que és quan va marxar. Agraïm molt la seva presència aquí, en aquest programa. Torna a tocar, Sam, i moltes gràcies. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
Bé, i aquesta era la conversa del Moments pel Record amb Lluís Reixac, en Jordi Piqué, aquestes entrevistes que feien al seu espai Torna-la a tocar, Sam. I amb aquesta entrevista hem arribat al punt de les 12, moment ja de començar aquesta segona hora de Matícies en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora des d'ara fins al punt de la una, i ho fem amb aquestes dues seccions primeres, que són l'abans de l'informatiu i el concurs. I tot això amb la col·laboració de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Joan.
Molt bé, doncs arribem ja divendres, i bé, com cada dia, de cada dia, de dilluns a divendres, sempre hi ha l'informatiu, i ara és aquell moment que ens expliqui més i tractarem.
Avui parlarem de moda.
Ah, bo, bo, està bé.
Moda, moda antiga, moda del passat. El passat no pas, no pas antiguitat, però sí que hauríem d'anar un centenar d'anys enrere. Per parlar de tot allò que ha recollit el Museu Virtual de la Moda de Catalunya. Una iniciativa de la Fundació Lluís Carulla, que va ser premiada ara fa un parell d'anys, l'any 2016, i que recull una vastíssima documentació de vestits de Catalunya a l'antiguitat, ja sigui a muntanya, a mar, ja sigui moda o roba d'hivern, roba d'estiu, i que ara han obert per a la consulta pública de tothom, amb un museu virtual que s'estrenava el dia 15 d'aquest mes. Quin és l'interès pel nostre informatiu d'aquesta iniciativa? Doncs que aquesta col·lecció, o aquest museu virtual, inclou 16 peces, o 16 vestits, 16 peces de roba, aportats pel Museu de l'Anxova i de la Sal. Algun d'ells es poden veure a la casa de pescadors de Can Cintoixuà, d'altres estan en els magatzems propis del museu. Un vestit de núvia, per exemple, de finals del segle XIX. Una jaqueta, una garibaldina, que era una peça de roba d'abric dels que anaven en marc.
Sí, senyor.
O diferents vestits de senyora, cedits per una família d'antics indianos. Doncs tot això es pot veure en aquesta col·lecció, de moment en fotografies, de moment en aquest museu virtual. Si les voleu veure i tocar, doncs Casa de Pescadors de Can Cintoixuà. La Lourdes Boja ens en farà 5 cèntims a l'obertura de l'informatiu. Un informatiu, ens farem ressò també del lliurament de diplomes d'aquells que han participat a les classes d'alfabetització en català o en el taller de formació en coneixement de l'entorn. Parlarem també, o farem balanç, de la segona conferència de primavera que es va fer ahir a la sala d'actes de l'Ajuntament, les conferències de primavera que organitza l'Associació Catalana contra el Càncer. I tindrem un moment per fer-nos ressò dels 50 anys del Club Nàutic L'Escala. Tot això, més l'agenda esportiva, amb els compromisos dels equips esclencs per aquest cap de setmana, l'agenda d'activitats amb els múltiples actes que hi ha programats, especialment dissabte, o la previsió meteorològica amb Sergi Corral. Avui divendres, arribada de núvols, amb un canvi de temps molt important per demà dissabte, amb aigua i llevant.
Ui,
altre cop
ui,
llevant.
Doncs espera.
Compte, compte.
Que poc ha durat la primavera.
Bé.
Bueno, el que duri avui, prou, quasi.
Primavera, també diu, el més clàssic de primavera és l'abril, i què diu la dita?
Algo és mil.
A l'abril lluvi és mil. Mil, doncs, guaita, per arribar al mil s'ha de començar per l'1, el 2, el 3. Compte que demà dissabte sembla que pinten bastos o pinten humitats, xàfecs, aigua i vent de llevant. Diumenge millorarà. No patiu, si heu d'anar a beneir la Palma, si heu d'anar a beneir el Ram, no patiu, que diumenge diu que millorarà. Això és el que ens explica fins aquí o de moment en Sergi Corral. Més detalls a dins de l'informatiu. Després de les notícies, els esports, els enemics d'en Ivan García. En futbol, l'Escala juga a casa contra el Can Gibert, comença l'horari d'hivern. Per tant, si fins ara jugàvem a les 4 partides de diumenge, el partit com a local és a les 5 de la tarda. Objectiu de l'Escala, guanyar. Clar que sí, si vol aspirar a la promoció, que és la segona plaça, s'ha de guanyar, i fa 3 partits, per cert, que l'Escala no guanya a casa. No es pot anar gaire amunt, sinó fermes, ben afermats, els partits de casa. Bàsquet, el partit més interessant de la jornada és fora d'aquí. L'Escala juga a Roses, amb el liderat de la categoria en joc, i amb aquest liderat s'hi juga també la possibilitat d'ascens. El sènior masculí juga sí a casa, ho fa contra l'Arbúcies, però el sènior masculí té mala peça al taler pel que fa a la classificació. Obrim temporada de regates nàutiques. Aquest cap de setmana el Club Nàutic L'Escala, desena regata Costa Brava Sailing Meeting. És el tret de sortida de la campanya o de la temporada de regates 2018. Tot això són tastets del que tindrem degudament ampliat al punt de la una. De una a dues, l'actualitat més pròxima. Primer notícies, després esports.
Molt bé, doncs tanquem aquesta carpeta informativa. Obrim la carpeta del concurs.
Els divendres croissants, una bossa d'aquells croissants cruixents, torrats, flairosos, que trobareu a tocar del Port d'en Perris a la pastisseria Torrent.
Sí, senyor, d'aquells que t'hi porten, que només amb l'olor ja te van indicant el camí per arribar fins a aquesta pastisseria. I avui doncs toca aquest sorteig de les persones que... Comptes?
27.
27, Déu-n'hi-do.
Perquè encara ahir...
Batent rècords.
Encara ahir, després del concurs, jo recordo que vaig afegir-hi una trucada.
Molt bé, doncs que de moment no ens ha arribat cap trucada. Si t'assembla bé, doncs tanquem les línies. Jo obro la pàgina web.
Generador de números aleatoris. Ah,
tenia fins al 26, ara doncs hauré de posar fins al 27, però han de recordar que hi ha
carències.
Hi ha carències.
Com la del número 2, la del número 4, la del número 10, que són els que han sortit dimarts, dimecres i dijous en els concursos de la pizza. Pizza Pazza s'incorpora en la campanya de sortejos de migdia de Ràdio L'Escala. La campanya del dècim de loteria és un fixe tot l'any, gràcies a la gentilesa de l'administració de loteria L'Anxova Milionària, i la calçotada que sortegem cada dijous, en gentilesa del restaurant El Mesón del Conde.
Que ja ho saps tu, ho sé jo i ho sabem tothom.
Qui ho ha de saber ho sap.
Qui ho ha de saber ho sap.
Que les millors calçotades del món...
Les trobarem al Mesón del Conde.
Doncs això, ni el 2, ni el 4, ni el 10 juguen. Si sortís un d'aquests números, tornaríem a rifar.
Vinga, la bola ja roda.
Uau! Pop!
Mira, el de la por.
L'1. Qui ho diu que no ha de sortir mai l'1?
I això a vegades ho diu, no? És que el de l'1 pot ser... No?
Mira, doncs, vols que t'ho digui?
Números a l'assar. 1, ben clavat aquí.
Jo, diguem, no es pot repetir en el premi, amb carència, diguem-ne... En el cas dels croissants, carència d'un mes. Ara no diu res la llei que hem marcat o anem afinant cada setmana, que si una setmana toca un premi, la setmana següent no te'n pugui tocar un altre. Ves per on, que aquí la setmana passada es va endur la calçotada, aquesta s'endú els croissants. La Montserrat Colomeda.
Carai, doncs molt bé.
Número 1, Montserrat Colomeda, tens un val per anar a recollir 4 croissants a la pastisseria Torrent demà dissabte.
Perfecte.
El bal està fet avui, demà, a la cuita de demà, hi haurà 4 croissants per aquest bal.
Molt bé, doncs ja hem sortejat, sí,
Digui. I en tinc una última.
Una
perquè
última.
Vam dir, i si algú vol anar a veure la Jove Orquestra Nacional de Catalunya...
Ah, sí que és veritat, sí senyor.
La Jong, truqueu-nos també. Qui ha expressat la voluntat d'anar-hi ha estat l'Àngels Requesens. Com que no hi ha competidor, Àngels, tens dues entrades per anar a veure dimecres vinent al vespre Espai Terra de Torroella, concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
Molt bé. Doncs, si t'assembla, ho deixem aquí i t'esperem ja al punt de la una per anar ampliant continguts informatius que hem avançat.
Fins a la una, doncs.
Molt bé, doncs l'Abel, que ens ha portat primer l'abans de l'informatiu, ens ha explicat quines notícies tractaran avui a l'informatiu de la una i també han sortejat aquests croissants, aquests quatre croissants, per gentilesa, de Pastisseria Torrent. El que farem ara és començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I amb un apartat musical, ja per de seguida anar. Avui tenim dues seccions així de llarga durada. Una és una entrevista amb la Lourdes Bosch per explicar aquestes activitats que es portaran a terme a l'Escala durant aquesta Setmana Santa i després amb el del Víctor Alessandri al cinema a la xarxa. Però abans, escoltem aquest Caminando por la vida que ens porta Melendi.
El copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores. Canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra solo los pies. Este año le pido al cielo, ay, mamá, la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre.
És Melendi, Caminando por la vida. Arribem quasi al punt de un quart d'una, encara queden dos minuts, i és aquell moment que anem a l'apartat d'entrevista. I avui l'Abel parla amb Lourdes Bosch, directora, arxivera directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, per parlar d'activitats que es portaran durant aquests dies de Setmana Santa.
Sí, Joan, a l'entrevista d'avui tenim a la Lourdes Bosch, l'arxivera municipal i directora del Museu de l'Anxova, per parlar altre cop de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs, que s'estrenaven la setmana passada, que avui se'n fa una segona sessió, i avui centrada en el món de la Garota. I, bàsicament, la sessió d'avui a les 7 de la tarda està plantejada com a presentació del llibre Garota, estudi antropològic, geolingüístic i etimològic. Lourdes, sigues benvinguda a la ràdio. Tot bé?
Moltes gràcies. Sí, sí, anem fent.
Aquest llibre que citava és original d'Antoni Corcoll i Llobet, malauradament desaparegut. Va morir poc després de publicar el llibre, de fet.
El va poder veure maquetat. La prova.
No imprès, encara. Explica-m'ho. En què consisteix, quina va ser la gènesi i la passió del senyor Corcoll per la Garota i el parlar o l'etimologia d'aquest terme?
Doncs l'Antoni tenia una casa aquí a l'Escala, ell vivia a Barcelona, i amb la seva dona venien sempre, no? I ja des de que es va inaugurar l'arxiu venia tot sovint a investigar, amb treballs, i la seva gran passió era aquesta, no? L'etimologia de la Garota, perquè és aquest animal de mar, que s'anomena tan diferent arreu dels països catalans. Jo, per exemple, sé la Garota a l'Escala, Garoina, Palafrugell, Eriçó de Mar en altres llocs, i molts més noms. I me va demanar si el podia acompanyar amb pescadors de l'Escala, perquè també li agradava molt la parla, analitzar, ell era lingüista, i va observar que aquí a l'Escala, doncs, molta gent gran parlava amb la E. Mare, nene, sardina, anxova. I bé, doncs el vaig acompanyar amb diversos pescadors. Va ser temps d'entrevistar en Pepet Ballesta. També va entrevistar en Guri, en el Negre, en Pere Sureda, diversos, bastants. I llavors, doncs, nosaltres ens va fer un full d'història local, que era el parlar de l'Escala. I allà ell analitza d'on pot provenir aquest deix que tenim amb la E, que en Josep Pla ja diu que hi ha una petita part de població de Roses que, degut a les guerres que sempre hi havia per haver-hi la Ciutadella, pescadors de Roses es desplacen a l'Escala i parlen d'aquesta manera. En Pla deia que potser venia, i d'on venien de Roses? Allà hi va haver molta gent de les Terres de l'Ebre, pescadors que es varen traslladar allà. En fi, ell ho analitza. Però la seva gran passió era aquest llibre. Va estar mirant diverses institucions i finalment qui li va publicar és l'Institut d'Estudis Catalans, la màxima institució de la llengua catalana.
Home, devia ser un honor que aquest llibre sortís publicat per l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, i tenim la gran sort, doncs, que a les 7 de la tarda el senyor lingüista Joan Beny, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ell és mallorquí, però ja fa molt de temps que viu a Barcelona, doncs ens farà una presentació d'aquest llibre i una conferència també, perquè al senyor Beny li agraden molt els noms dels peixos. I per tant, me va dir si aquí a l'Escala podia parlar d'aquest tema, li vaig dir que naturalment, que ens encantaria. Per tant, serà molt divers, avui es parlarà molt de noms de peixos, de la Garota i de tot.
Però serà en definitiva una conferència o presentació amb la llengua com a tema, com a eix principal.
Sí.
El parlar de mar, el parlar dels peixos...
Sí.
Com entenc també, no sé, el llibre en Garota, aquest estudi antropològic, és del parlar de mar en general, del parlar de l'Escala.
De tota la costa catalana. O sigui, l'anàlisi que fa de com anomenen a la Garota a tota la costa catalana.
Però no només es parla de... No només és una anàlisi de la Garota i els termes amb què es coneix la Garota, o sí?
No, perquè el mateix títol ja diu anàlisi antropològic. Per tant, parla dels costums dels pescadors, com es menjava, on es menjava...
Agafant la Garota de fil conductor.
Exactament. O sigui que és lingüístic, social, etimològic i antropològic. Segur que es parlarà, doncs, on es menjaven abans. Jo recordo de petita, allà al migdia...
Ran de mar.
I al carrer, allà a la placeta de Pequín. Allà me'n recordo el gambo, que sempre em menjava i ens en convidava, amb el porró de vi blanc, pa... i la Garota a la mà, i amb la molla de pa agafant els molls de la Garota.
La molla de pa fregant justament a dins de la Garota... Aquest menjar tan excel·lent que hi ha de mar.
Si ho poguéssim tornar a fer, era una animació pel carrer molt bonica, molt.
Però és un dels gustos, dels gustos més purs de mar que hi pugui haver.
Realment és menjar jo sempre dic mar pur, si te la menges així sense la sofisticació que ara fan els restaurants,
sí,
que l'acompanyen també de salses, doncs...
Molt d'artifici ja ara, en el fons, molt d'artifici. Però el menjar net i pelat, això, la llesca de pa i aquella carnositat que té la grota,
sí,
és una cosa excel·lent. Escolta'm, avui hi ha la xerrada, avui la teoria, i avui es parlarà del parlar de mar.
Volia dir, Abel, perdona, que sempre presentem en el conferenciant.
Sí.
I avui serà un altre lingüista de l'escala, que és Jordi Boix.
Jordi Boix serà qui farà la presentació.
Sí, de Joan Beny. Ens ha costat molt, però l'hem convençut, i vindrà en Jordi a presentar el senyor Beny.
Uh-huh. Sí, senyor. I lligat amb això, demà doncs es va conèixer racons i raconets del litoral del barri vell de l'escala.
Sí, sortirem del Museu de l'Anxovi de la Sal a les 10, farem una passejada, que ja la fem amb altres rutes, amb la ruta Víctor Català. També sortim del museu i arribem al cementiri passant, enganxem doncs allà, ja sortint del museu, allà el monument a la Flama, que es veu tota la costa, les platges d'Empúries, uh-huh, i allà ja es comença a veure aquestes vores de mar tan característiques del Montgrí, calcari, la penya d'allà a l'Oberta, i aquests topònims. Allà hi ha un topònim que me va dir l'avi Mariano Zit, hi ha dues coves petites, que una és la cova del gegant i l'altra la de la bruixa, i molta gent que els hi ha dit, doncs, diu, i això entès.
Vaja.
Doncs parlarem de topònims, parlarem de característiques geològiques d'aquest litoral, i de noms, no? I a veure si veiem alguna grota, tot i que és més gener i febrer,
Sí, ara ja comença a ser passat el temps de la garota.
Explicarem com es agafaven abans amb el garoter.
Com en diu la Lourdes? És de garota o de grota?
Garota. Garota. No, grota no. Jo de petita deia garota.
Perquè a l'escala hi ha molta gent que en diu grota, no? O hi ha el deix de grota.
Sí, sí, menjar, però jo havia sentit...
La primera...
Sí, però jo ho havia après de la gent gran.
Sí, sí.
I jo havia sentit garota. Així és ben la A marcada. Però bueno... Ja.
En fi.
A l'escala hi ha Pedró i Passeig, i també hi ha diferències.
I d'on eres, del Pedró o del Passeig?
Ja era del Passeig.
Doncs deu ser el Pedró, que parlaven de grota. Devien ser els del Pedró.
I la diversitat ens fa més rics,
Ja ho crec que sí. Aquest cap de setmana, doncs, això. La garota, avui a les 7 de la tarda, la conferència i presentació d'aquest llibre. I demà, la passejada per les vores del mar del barri vell de l'escala.
Ja arribarem, perdona, Abel, fins a la Roca del Frare.
Fins a la Roca del Frare.
Veiem, doncs, una roca que era semi-submarina, no?, sí, i contemporal, va arrabassar, i que amb molt d'encert, doncs, es va posar allà com a monument, la Roca del Frare.
Ja ho crec que sí. Doncs sortint
del museu
del Lampadòfor
sí,
fins a la Roca del Frare. Avui que hem parlat de mar, i que parlem, de fet, del parlar de la gent de mar, doncs deixem-hi afegir un altre tema. La notícia que tractarem a l'informatiu d'avui, que va sobre el vestuari, sobre el vestit, de la manera de vestir d'abans. Hi ha un museu virtual, que és el Museu de la Moda de Catalunya, Museu Virtual de la Moda de Catalunya, promogut, si no vaig errat, per la Fundació Lluís Carulla, que de fet va guanyar un premi important fa un parell d'anys per aquesta iniciativa d'aquest museu virtual, que és fantàstic de passejar-hi virtualment. Uh-huh. Amb l'ordinador vas corrent amunt i avall, endavant i endarrere, busques vestits d'interior, d'hivern, més de bon temps, més de mar, més de ciutat, i hi ha una bona mostra de vestits que havia recollit el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala. Lourdes, què és aquest museu, primer?
Sí.
I després parlarem de què hi ha de l'escala.
I que es porta recollint aquestes peces que donaven gent espontàniament, perquè jo tot primer... És des de l'arxiu, O sigui, fa 25 anys, uh-huh, doncs que hi ha alguna persona gran, tinc un cobrellit molt bonic de l'àvia, fet a mà, que hi ha la data, 1905, que el voleu. Encara no hi havia ni museu. I jo pensava, bueno, algun dia es farà un museu. I jo mai he dit que no, de coses que són d'interès per la història de l'escala. Per tant, vam començar a recollir peces, doncs, bàsicament aquestes de vida quotidiana d'aquí a l'escala, roba de llit, roba... Per exemple, una de molt interessant, que està exposada en aquest museu virtual, és una gribaldina, que molta gent doncs ens pregunta què és, Garibaldina ve de la paraula Garibaldi, Garibaldina, i la va posar de moda aquest polític al segle XIX, i la van anar copiant les classes populars, i d'alguna manera devia arribar aquí a l'escala, potser amb els mariners de cabotatge italians. I és la peça de vestir que duien com una jaqueteta, que portaven els pescadors a la barca. Hi havia la d'estiu, més roba de cotó, i la d'hivern, que era de panyo de llana, i es copia una mica l'aigua, si no plovia molt, i abrigava. Ara, per exemple, la joina i la remei, seguint el model de les fotos de l'Esquirol i amb l'ajuda de les àvies com l'Amàlia i l'Adela i la Francisca, aquestes dones que ens ajuden i que ho recorden dels seus avis, ens n'han fet pels participants que surten a la festa de la Sal. Els hem reproduït idèntiques de les fotos de l'Esquirol. Doncs bé, la Rosi Mancilla, a través d'una família de pescadors, doncs, ens en va donar una per Can Cinto, i és una de les que han triat. L'altra que han triat ens la va donar la família Ballester del Neus Mar, de l'antic hotel, que era una, bueno, que l'havia dut l'àvia Neus el dia del seu casament, el vestit de casament, de seda negra.
Imagina't.
Llarg, fins als peus, amb puntes, una meravella.
Tot negre, negre, negre.
Tot negre, devia ser moda aquella època, les núvies, anar de negre. Aquest vestit ja ens el varen exposar al Museu de la Punta d'Arenys de Mar. I després, fa un parell d'anys, vam rebre una donació important de més d'una vintena de peces de la besneta, bé, de la neta de la Sara de Cuba, que és la Carmen Echevarria, que viu, bueno, té una casa aquí a l'escala, la casa Pairal, al carrer del Port, que és una casa d'indianos, una casa típica, doncs, dels que varen emigrar a Amèrica i van tornar enriquits. I ens ha donat, ens ha cedit la roba d'aquesta besàvia que va emigrar a Cuba per casar-se amb un escalenc que ja havia emigrat allà i que, com ve aquí a l'escala, s'enamora d'ella, i per carta la demana, i la família no volia quin és molt bonica la història, i ella doncs s'escapa i se'n va a Barcelona.
Certament, la història és de novel·la.
És de novel·la, és per fer una pel·lícula. I a Can Cinto doncs es posem un vestit d'aquesta àvia de seda de color rosa preciós, i amb fotografies que també ens han cedit, on es veu la dida, que era negra, que era cubana. Molt, molt interessant.
Hem començat per l'origen d'aquests vestits que s'han anat conservant i que ha recollit al llarg d'aquestes últimes dècades l'arxiu municipal. Tot això, bona part, està exposat a la casa de Can Cinto Xuà. Però, a més, hi ha la notícia que dèiem avui, que això ho podeu consultar des de casa i veure'ls.
Des del 15 de març,
avui som 23...
Doncs fa pocs dies, diem que han desenvolupat aquest projecte pel qual van guanyar el premi fa 2 anys de la Fundació Carulla. L'han desenvolupat.
I el 15 de març es va obrir ja al públic la visita d'aquest espai web.
I tothom ho pot consultar, museudelamoda.cat, amb 3 W, i està documentadíssim cada peça. Hi ha la fitxa tècnica, una descripció dels materials, de quines classes ho duien, si eren benestants o més humils, si era roba de treball, la bibliografia que hi ha relacionada amb allò per la gent que en vol saber més. És una meravella aquesta pàgina web i tot el que s'hi exposa. I volia dir una cosa, Bel, que no és perquè sí que es fa, perquè cada vegada més, ja ho saps, que el món de la moda és de rabiosa actualitat, i moltes vegades s'inspiren en models antics. Per tant, els dissenyadors actuals valoren moltíssim aquest estudi que han fet aquest equip del Museu Virtual de la Moda. A Catalunya, doncs, hi ha potser uns... Mira, exactament, els museus que han cedit peces per aquest museu són 38... Per tant, podem dir que a Catalunya hi ha uns 38 museus, que uns més, els altres menys. Evidentment, a Terrassa, que hi ha...
Bueno, hi ha... Capital del tèxtil català.
Tenen una quantitat de peces impressionant, no? Ripoll també, perquè ja en el seu moment van recollir tota la roba del Pirineu, de pastors, hi ha unes barretines precioses a Ripoll, antiquíssimes. Però, bueno, aquesta gent, doncs, s'han passejat... Han fet una recerca exhaustiva, tots els museus, que tenien peces indumentària, els han visitat, n'han seleccionat, i nosaltres estem molt contents perquè ens n'han seleccionat 16. I això és molt. Per exemple, del Marítim de Barcelona n'han seleccionat 2.
Imagina't.
I estem, diguem, entre dins de la primera meitat d'aquests 38. O sigui, som el número 15, diem.
Imagina't.
Està bé.
Això es pot consultar des del dia 15 d'aquest mes. Aneu-hi. Aneu-hi, si teniu un ordinador a mà, al Museu de la Moda.
No es pot consultar ja des de sempre, des del dia 15. O sigui, és obert, ja sí, tothom ho pot consultar que, des del dia 15.
Que des del dia 15, feia 2 anys que s'hi estava treballant, sí, en aquest projecte, però des del 15 ja és obert
a tothom.
De moment és un museu virtual, vés a saber si això hi haurà la iniciativa de fer-ne exposicions físiques presencials,
sí,
perquè si el veus de prop encara agafa més valor, no?, aquell,
sí,
vestit.
Sí, i tant.
És fantàstic quan entres a la casa de Can Cintuixuà, allò que t'ensenyin de veritat quin vestuari tenia la gent de mar fa unes dècades.
I una cosa, Abel, que ens van ensenyar doncs, en el màster de patrimoni, no?, que és l'emoció quan veus una peça original, perquè té, aquesta és la paraula, la pàtina del temps.
Mm.
Una cosa feta ara, imitant una d'antiga, està bé, perquè et permet veure com era l'antiga, però està feta ara i es nota. Quan tu veus un objecte que està ben restaurat respectuosament, conserva la pàtina del temps. I això genera una emoció, per això a la gent li agrada. I realment t'he de dir que els museus, o sigui, les peces de roba és del material dels museus que agraden al gran públic, a tothom. I bé, doncs, esperem. Això, que algun dia també teníem pensat dins de les exposicions temporals del Museu de l'Anxovi de la Sal, on tenim aquella sala gran,
sí,
ara hi tenim la del Fluvià, tenim ganes, l'any que ve hi haurà Camins de Ronda, després vindrà l'Olivera, potser després vindrà aquesta indumentària.
Va, doncs, amb aquest interrogant, potser després. De moment podem veure-ho a la pantalla.
Sí,
podem
veure-ho i a Can Cinto.
I a Can Cinto Xuà, esclar. Avui no us ho perdeu, recordeu, a les 7 de la tarda al Museu de l'Anxova i de la Sal, segona cita de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Avui, presentació del llibre Garota, estudi antropològic, geolingüístic i etimològic. I demà, la sortida per a les vores de mar del Barri Vell. Un minutet més? Va, sí, en Joan ja ens el deixarà. Som a les portes de Setmana Santa. Aquest diumenge és el Ram i cada any per aquests varals, per aquestes diades, doncs s'organitzen una sèrie de sortides pel nostre entorn, pel nostre patrimoni, pel nostre passat. Lourdes, aquest any, aquesta temporada, què s'ha programat?
Hem programat 2 visites i 4 tallers per aquests dies. Comencem pel dimecres 28 d'abril, d'11 a 12 i de 5 a 6 al Museu de l'Anxovi de la Sal, aquest taller que té molt d'èxit, que ja fa més d'un any que fem, el de barquetes de suro. Uh-huh. Els encanta als pares, eh?
Ja ho crec.
Després, el dijous 29 de març i el diumenge d'abril, hi haurà un... Ens estrenem en l'Alfolí amb 2 tallers de pintura a l'estil de Rafael Ramis.
Això ens ho vau explicar fa uns dies. I
sí.
Aquest el faré jo un dia.
Doncs aquest l'estrenarem el dijous 29 de març, de 11 a 12:30, a 12:15, i doncs ja, allà ja hi haurà el material, i serà taller de pintura amb plomes a l'estil de Rafael Ramis.
Pintar amb una ploma d'animal, posem per cas.
Sí, sí,
I amb aquest taller... ens va dir qui el fa, aquest taller?
Aquest taller el fa la comissària de l'exposició, que és la Marta Planes.
La Marta Planes. I a més ens ajudeu, els que hi participen, amb una mica d'esbós ja de la pintura.
Sí, ella ha fet un esbós, és llicenciada en Belles Arts,
uh-huh,
i a partir d'un original d'en Ramis, de Barques, ha fet l'esbós i llavors la gent resseguirà i pintarà.
Mm. Ha de ser ben curiós.
Promet.
Ja ho crec que sí.
El farem per les escoles, també, perquè mm-hmm, és molt didàctic.
2 tallers, el de barquetes de suro i el de pintura d'en Ramis. I
sí,
2 visites.
Sí, la del divendres 30 de març, precisament, doncs, Barri Vell i Casa de Pescadors, Can Cintuixuà.
El divendres sant.
Sí, que serà de 11 a 12:15 del matí. I... una mica el Barri Vell, la part més marinera, per lligar amb la Casa de Pescadors. I després una ruta nova que ens fa en Jordi Porxes, que és el guia del Montgrí, que tenim per les rutes de patrimoni natural, i que ens la farà el dissabte 31 de març, dissabte sant, de 11 a 1, i que vol fer l'antic camí d'Empúries a l'Escala. Fins ara feia el camí d'Empúries, diem, des del museu fins a Sant Martí d'Empúries, i ara aquest, l'antic camí, doncs serà una volta circular i passarà per indrets doncs, que fins ara no hi passàvem, explicant la història d'aquest camí.
Com ara?
Camí. Per exemple...
Va passar per Vilanera, em sembla, no?
O sigui, hi ha un camí antiquíssim, doncs, que ja era, des d'època dels grecs i romans, que, evidentment, hi ha un tram que no s'hi podrà passar, que és el que travessa el jaciment arqueològic, que passa entremig de la ciutat grega i romana. O sigui, ja era el camí dels grecs i dels romans. Per venir a l'Escala, que era un port secundari, la Clota. Escala, imaginem, 8 de cases, però en tot cas tenia funció de port.
Sí, que és només la funció del port i prou.
Igual que la Clota, que ja des d'antic es feia servir en cas de tramuntana. Seria aquest camí. Després també hi ha un tram d'aquest camí que l'has d'enganxar en allà a Sant Martí d'Empúries, en l'aparcament aquell que hi ha a tocar la platja, i que és molt bonic en allà perquè va a sobre d'una antiga font, de la font de Sant Eusebi, documentada pel Vall de Maranges de Marimon el 1908, i que gent gran de l'Escala doncs, coneix, aquesta font, que ara ja no hi ha aigua, i bueno, aquests són una mica aquests trams, i tota la història que després, evidentment, el 1896 es fa el camí forestal, que el fan els enginyers, i que passava per les dunes que hi havia, que és el que ara...
L'actual camí.
L'actual camí peatonal.
Exacte. Mira, doncs, Lourdes, ens hi estaríem hores.
Sí.
Ens hi estaríem hores parlant de vestits, parlant de camins, parlant d'indrets que ens contemplen des de fa segles, o parlant de...
Del patrimoni
en definitiva.
És molt atractiu.
Ho anirem endreçant, si un cas, i ho dic sobre la marxa, perquè hi hagi algun espai regular també de ràdio. Dedicat al patrimoni. Això en parlarem fora de micro, en tot cas. Per avui, que tenim un cap de setmana molt apretat, crec que déu-n'hi-do. Lourdes, gràcies per haver pujat a la ràdio.
A vosaltres.
Que vagin molt i molt bé totes aquestes visites i felicitats per la iniciativa del Museu de la Moda.
Gràcies, moltes gràcies.
Aquesta era l'entrevista d'avui amb la Lourdes Boix parlant d'aquesta activitat de Setmana Santa. Ho maridem tot això amb música i ja de seguida tornem a parlar de cinema, però aquesta vegada, com que no tindrem temps del cinema a la xarxa, que ens porta en Víctor Alessandre, que el oferirem la setmana que ve, ja ens posarem a parlar de cinema en Jordi Olmo. Mentrestant, música.
return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. It's hustling, chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back. Crush shit, labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Now, can I kick it? Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't.
Bé, doncs aquesta, la música que ens acompanyava, la primera que no ens quedava d'escoltar bé, i ara sí que ja doncs, ens anem a parlar de cine, i com sempre ho fem amb en Jordi Horno. I en Jordi, que sempre el deixem sol davant del perill. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs divendres, i com sempre parlem de cine i sempre toquem temes relacionats amb el món del cinema. I el que m'agradaria proposar a Jordi avui és un que ja tenia rumiant fa dies. Diu, sempre que surten els Oscars, se li dona a un gènere, a un tipus de gènere, aquesta vegada ha sigut, podríem dir, cinema fantàstic, hi ha tendència, sortiran a pel·lícules, crea tendència això, la gent s'anima, els directors, a dir, ostres, potser ara doncs, que s'ha sortit una pel·lícula d'aquest gènere musical, d'aquest gènere... Ai, gènere musical no, gènere cinematogràfic, de cinema fantàstic, pot ser que les coses vagin per aquí. Com ha sigut una pel·lícula de westerns, hi ha hagut més westerns, com ha sigut una pel·lícula bèl·lica, hem vist més pel·lícules bèl·liques, o no té res a veure?
Sincerament, no té res a veure. El fet de que una pel·lícula d'un gènere determinat guanyi un Òscar no necessàriament crea tendència. El que sí que crea tendència són les èpoques. O sigui, hi va haver un temps que el western doncs, va estar molt de moda i poder no va guanyar cap Òscar. Després, el western va anar de baixa, va venir el modern western, I amb el modern western, doncs, Bailando con Lobos, El jinete pálido, títols que se sortien una mica del gènere clàssic del western, sí. I això els apuntava cap a la possibilitat d'obtenir l'Oscar, com així va ser. Les pel·lícules bèl·liques, tenim tres quarts del mateix, les pel·lícules bèl·liques sempre han sigut un cinema que al llarg de la història sempre s'ha tocat. Però Oscars així sonats, Patton en va ser un, però no és que es faci una pel·lícula bèl·lica perquè un any anterior hagi guanyat una pel·lícula bèl·lica a l'Oscar.
L'Apocalipsi Now?
L'Apocalipsi Now, també són... Apocalipsi Now no va guanyar l'Oscar, aquell any el va guanyar Kramer contra Kramer, però ja veus, fixa't quines diferències, no? Una pel·lícula, un drama familiar contra una pel·lícula, doncs, com Apocalipsi Now. Però hem de partir d'una base. Les pel·lícules de gènere no solen partir com a favorites a guanyar l'Oscar. Si repasséssim, trobaríem que amb totes aquestes edicions d'Òscar, doncs que ja va 90, veuríem quantes pel·lícules de gènere han aconseguit guanyar. De gènere me refereixo a de gènere particular, perquè o drames o comèdies es reparteixen la major part dels Òscars.
Sí, correcte.
I entre drames o comèdies guanya el drama.
Hi ha hagut més drames premiats que comèdia.
Exacte.
Com és això?
Mira.
Curiós, no?
Sí. Això sí que és una tendència. És una tendència perquè, doncs, la majoria dels votants, que són els membres de l'acadèmia, doncs els impacta més el drama que la comèdia. Bueno, mira. Llavors, quan una pel·lícula de gènere, digue-li, de ciència-ficció, digue-li western, digue-li musical. A més, té un toc a on s'hi pot introduir el gènere dramàtic o de comèdia, és quan llavors aquesta pel·lícula deixa de ser purament de gènere i es converteix en una pel·lícula dramàtica o en una pel·lícula de comèdia. Val?
Sí, sí.
Ningú em negarà que La forma de l'aigua serà una pel·lícula fantàstica. Però si li traguéssim l'aspecte fantàstic de la relació, doncs es podria convertir en pel·lícula dramàtica sobre la relació de dues persones que pertanyen a mons totalment diferents. A més, amb l'afegit de la discapacitat física de la protagonista. Fixa't que no ha guanyat l'Oscar purament perquè és una pel·lícula fantàstica, sinó que l'ha guanyat perquè s'hi han afegit a la pel·lícula fantàstica tota una sèrie d'ingredients que la podrien convertir en una pel·lícula dramàtica o comèdia. L'any passat, La La Land és un musical, però és un musical amb ingredients de comèdia i amb algun toc dramàtic. Perquè si ens repassem la història de La La Land, tenim aquests dos personatges que tenen una vida que, de somnis, però que a vegades no acaben de convertir-se en realitat, com el famós somni americà ens tenen a tots acostumats. Per tant, fixa't que La La Land és una pel·lícula musical, però que prevaleix o hi té molt a veure el factor dramàtic i de comèdia. Veus per on te van els títols?
Sí, no? sí.
A més, una altra cosa, els Oscars són de títols que són de la temporada anterior. Les pel·lícules de la temporada actual, que és la que correspon a l'any en què s'entreguen els Oscars, ja són produccions que ja s'han plantejat a l'any anterior. Per tant, com que no se sap tampoc quina és la que guanyarà, hauríem de parlar a dos anys vista.
Però és allò que deia, a partir d'ara sortiran més pel·lícules de caire fantàstic tipus
com la
que
ha tingut l'Òscar? No, no necessàriament.
Perquè ha tingut l'Òscar, diguem?
No, sí, no necessàriament. No, això és la, no. La resposta és no necessàriament.
Però amb el llarg de l'experiència que tens tu, ho has vist algun any que digues, uita, ha guanyat una pel·lícula de caire bèl·lic. Ostres, se n'han estrenat o successivament se n'han fet més, capaç altres anys, per aquest motiu.
Sí, el que sí que s'ha vist és que aquesta tendència que t'he dit jo, de que la pel·lícula no només sigui bèl·lica, fantasiosa, musical, exclusivament, i barrejar-hi factors que li donen un toc de comèdia, de dramàtic, que reforci la història, això sí que ha canviat l'esdevenir del gènere. Les pel·lícules dels westerns d'ara no tenen res a veure amb els típics westerns dels anys 70.
Exacte. Tant, i els espaguetis westerns i tot el que es feia abans.
No, ni dels que es feien allà al Monument Valley. Mm-hmm. Val? O sigui, és ambientada en el western, però l'argument i tot ens porta a que si l'abstraiem del gènere i la transportem a un altre ambient, la pel·lícula tindria la seva consistència pròpia. Això sí que ha fet canviar la manera d'escriure guions i de portar al cinema gènere com abans se'n tenia. O sigui, el gènere del western ara no és tan western, el gènere de ciència-ficció, no, de pel·lícula fantàstica no és tan fantàstica, el que sí continua sent la ciència-ficció, doncs igual. El que passa és que amb les pel·lícules de ciència-ficció també hi ha hagut una mica de gir, donant-li un cert protagonisme a les interpretacions, cosa que abans les pel·lícules de ciència-ficció donaven molt de protagonisme a la visualitat. Mm-hmm. Aquí sí que hi podríem veure una mica de tendència.
Molt bé, doncs les tendències. Avui el que volíem parlar amb en Jordi, saber doncs, si els Oscars influïen perquè hi hagués doncs, pel·lícules d'aquest gènere, si l'Oscar doncs, era, per exemple, com ha sigut ara amb aquest tipus de pel·lícula, diguem, fantàstica. El que sí és una cosa...
Perdona, un incís. El que sí hem de tenir en compte és que a l'hora de valorar els Oscars, encara que diguin és l'Òscar la millor pel·lícula, fixa't que també s'avaloren altres aspectes d'aquesta pel·lícula. Mm-hmm. I, és clar, en una pel·lícula de ciència i ficció que no hi ha un protagonisme d'actors, no hi ha un guió amb uns diàlegs força ben estructurats, perquè, és clar, la gràcia està amb els efectes i amb les aventures que passen als personatges. Els hi costa molt entrar dins dels paràmetres que l'Acadèmia té per nominar una pel·lícula als Oscars.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest era el tema que tocàvem avui. Jordi, no sé si aquesta setmana tenim western o tenim fantàstics o tenim bèl·lica. No sé si hi ha alguna pel·lícula d'aquest gènere.
Hi ha una pel·lícula que barreja ciència-ficció i bel·licisme. És la primera que comentarem perquè segur que és la que trobarem a totes les pantalles d'estrena. Encara que aquesta setmana hi ha força títol que tenen molts nombres perquè siguin estrenats amb alguna sala. Mm-hmm. O sigui que suposo que les distribuïdores deuen haver pensat ara que s'acabi Setmana Santa que almenys tot es col·loqui.
Molt bé.
I si et sembla, la que t'he comentat és Pacific Rim, Insurrección, és la segona part d'una pel·lícula dirigida precisament per el guanyador de l'Oscar aquest any, Guillermo del Toro, que es deia Pacific Rim, la pel·lícula és de l'any 2013, i bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció, amb monstres alienígenes que envaeixen la Terra. En la primera part ja anava per aquí. Els humans varen construir uns altres monstres per donar-los rèplica. Doncs bé, ara la cosa corregida i augmentada, una nova invasió a través d'aquest portal tridimensional on apareixen aquests alienígenes, doncs faran que els humans que van sobreviure a la primera invasió se'ls hagin de reinventar per tornar a enfrontar-se amb alguna garantia d'èxit en aquests invasors. La pel·lícula no està dirigida en aquest cas per Guillermo del Toro, però sí que ell fa de productor executiu, amb la qual la seva mà, si ha de notar, sí o sí. A més, va bé que s'hi noti, perquè si no hi hauria molta diferència amb la Pacific Rim de fa 5 anys, amb el que ara ens arriba. Bé, Setmana Santa. La setmana passada parlàvem de Maria Magdalena, doncs aquesta setmana parlem de Pablo i l'apòstol de Cristo.
Carai.
No és la mateixa època que Maria Magdalena, és posterior, evidentment.
En Pablo de Tarso, no?
Sí, que en aquell, i ens parla d'un fragment de la vida de Sant Pau, quan estava presoner a Roma, per ordre de Neró, aquest emperador que va perseguir el cristianisme per erradicar-lo, que segons diu la gent va cremar la ciutat per poder-li donar la culpa als cristians. Doncs bé, la pel·lícula parla de la trobada de Sant Lluc amb Sant Pau aquí a Roma, de com doncs, es van haver d'enfrontar en el moment aquell en què Neró tenia desfermada la lluita o la persecució als cristians i ells com havien de predicar la seva fe, doncs, i que ho van fer fins al final dels seus dies. Però una pel·lícula doncs, molt adient a l'època de Setmana Santa. A més, amb uns protagonistes com Jim Caviezel i Olivia Martínez, que acompanyen a James Faulkner, que són els protagonistes d'aquesta història bíblica.
En Caviezel no és el que va fer...
En Caviezel és el que va fer la Passió de Cristo.
La Passió de Cristo, tu saps que anava a dir, és la Passió de Cristo.
Aquí, aquí és Sant Lluc. I James Faulkner és Sant Pau, i Olivia Martínez interpreta amb un centurió romà que dona cara a l'aspecte més dolent de la història, no?
És que de la Passió de Cristo cap aquí penso que poca cosa s'ha fet de pel·lícules així gaire religiós. No recordo pas gaires títols.
Pues mira, ara mateix... Sí? Però això... bueno, és que passa, la Passió de Cristo va tenir un problema i un avantatge, digue-li com vulguis, i és que va aixecar tantes ampolles, que diu ell, va trepitjar tants ulls de poll, que tant per un costat, o sigui, els més religiosos, com els més... M'entens? En fi... És una pel·lícula que si teniu ocasió de recuperar-la en format DVD, doncs ja veureu, perquè fins a l'època que es va fer La Passió de Cristo mai es havia reflectit d'una manera tan violenta el que va patir el personatge de Jesús durant la Passió.
Haig de dir, entre comèdia que no se sent ningú, que alguns dels diàlegs que fem en el Via Crucis són trets de la pel·lícula de La Passió de Cristo.
Bueno.
Sobretot de l'apartat del Sanedrí. Alguns són tres d'allà.
Sí, sí.
Entre aquesta i la d'en Safarelli, nosaltres ens va donar molt de coses per anar...
De trobar. De Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
Home, no, aquella és una pel·lícula llarguíssima.
Llarguíssima.
Es va projectar en dues parts. O sigui, no, es va fer...
Es va durar 6 hores.
Sí, es va projectar en dues parts. Molt bé, doncs continuem amb les estrenes. Helen Mirren i Donald Sutherland, dos llegendes vives del cinema internacional, són els protagonistes del Viaje de sus vidas. Interpreten a dos avis de 80 anys i que porten una eternitat junts. Tots dos estan malalts, cadascú de la seva malaltia, però decideixen de que ha arribat el moment en què se n'oblidaran de les seves malalties, deixaran de prendre la medicació i agafaran l'autocaravana i se'n van a fer el Viaje de sus vidas, que serà, doncs, a travessar, com aquell que diu, Estats Units, al llarg de... entre elles, una de les més famoses rutes, que és la ruta 66. Per tant, pel·lícula que només per aquests dos actorassos ja és una road movie, o sigui, van avançant a partir des del punt de partida fins allà. Evidentment, el principi de la pel·lícula, els diferents problemes que hi ha amb el seu entorn, perquè aquest viatge no està adequat per la seva edat. I ja fem un repàs així. Gringo se busca vivo muerto és una comèdia d'acció que ens planteja doncs, els problemes que té un empresari que està preparant un negoci quan travessa la frontera entre Estats Units i Mèxic, que és segrestat, bueno, en fi, és una pel·lícula d'acció però que té molts tocs de comèdia i un repartiment que déu-n'hi-do. Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Tandy Newton i Charlton Copley ja tenen una bona consistència amb aquesta pel·lícula. La Casa junto al mar és la ració francesa de la setmana, però no és comèdia, sinó que és més aviat dramàtica, sobre la reunió d'uns germans amb una casa del pare, que està en una cala francesa. L'arribada d'una pastera plena d'immigrants canviarà una mica la situació. Una pel·lícula espanyola, El aviso, és un thriller de Daniel Calparsoro, que protagonitza Raúl Arévalo. Si tenim en compte com són últimament aquest tipus de pel·lícula de producció espanyola, té molts nombres de ser una de les que tingui èxit en aquestes properes setmanes. I una altra espanyola, que aquesta no li auguro jo, poder va ser èxit, però bueno, és igual, Paella Today, una pel·lícula que parla de dos amics valencians de caràcters totalment contraposats i que doncs, després d'estar